Cinema per a micros, amb Javi Soler, Manu Barroso i Benjamí Miguel.
Benvinguts a una nova edició de Cinema per a micros, ja ho sabeu, l'espai de cinema de la nova ràdio de Reus, una coproducció de Butaca Reservada i Producciones Lucky Luke.
Un programa meravellós on estem aquí molt ben acompanyats sempre, som els mateixos però cada setmana ens presentem, per un costat tenim el Xavi Soler.
Bon dia, bona tarda, bona nit.
I com no, el nostre Manuel Barroso.
Hola.
I aquí els que us acompanyes també, el que està parlant ara mateix, Benjamí Miguel, hola guapus! També acompanyats per sort una setmana més per la nostra Isabel!
Hola, hola a tothom!
I també acompanyats per la veu avellotada de l'estimadíssima Neus Ceballos. Neus, ja et trobem a faltar, et vam tenir aquí una setmana i ara et trobem a faltar, et volem aquí present un altre cop.
Sí, no cal dir-te que sempre que vulguis i puguis... seràs benvinguda i esperem que sigui aviat.
Exacte.
I com ja sabeu, emetem cada dimecres a les 8 del vespre i us podeu sentir en redifusió els dissabtes a la 1 del migdia i també al podcast, a l'Spotify i a iVox.
Instagram, Cinema per a micros o telèfon 699-36-28-06 699-36-28-06 on podreu deixar les vostres crítiques. No cal que sigui de la pel·lícula que estem tractant, pot ser de qualsevol pel·lícula o parlar de cinema o parlar del programa, però el que vulgueu, deixeu missatges.
I si no voleu fer una crítica però voleu donar micros a cromis, també ja ho sabeu.
Clar, sí, perquè tot això anirà al recompte final de temporada d'on traurem els guanyadors. I també sabeu que ens podeu deixar qualsevol recomanació per millorar el programa, que crec que no cal, però bueno, la podeu deixar també. I avui tenim una pel·lícula que estaven esperant molt perquè és d'un gran director. Anem amb el tràiler.
Las películas son sueños que jamás olvidas. ¿Sammy?
Las luces lo cambian todo. Es difícil encontrar nuestra casa.
Es la oscura que no tiene luces.
Mira qui parla.
M'estic adonant de quants missatges hi ha a la pel·lícula,
sí.
Amagats que tenen a veure amb el cinema, no?
Sí.
És curiosament la casa que per Nadal els llums estan apagats és on s'encén després la llum del projector de cinema, no? Sembla com que estava tot predestinat. Oi, me se posa la pell de gallina.
Diguem quina és la pel·lícula de la que estem parlant. The Fablemans, una història envers un nen que vol ser cineasta i que a ningú no se li escapa que hi ha un paral·lelisme amb el mateix Steven Spielberg,
que és el director de la pel·lícula.
Exacte.
I com ell assenyala... just ell mateix, adreçant-se directament a l'espectador abans que comenci la projecció, és la seva pel·lícula més personal i es nota, evidentment.
Sí. És, bueno, i a més és molt profunda, és una pel·lícula, no sé... Bueno, digueu,
sí,
opinió,
no, sisplau. Que d'alguna manera, com està explicant ell, és un biòpic. Des de la peixera us parla la sirena. No, la botiga. Jo, Conchi. Oh. Biòpic. Un biòpic o pel·lícula biogràfica és un tipus de gènere cinematogràfic on s'adapta la vida d'una persona real a la gran pantalla i no el d'un personatge fictici. És a dir, basada en fets reals d'un individu en qüestió. També es pot pronunciar biòpic. Benjamí, a tu que t'agrada el cinema, no podries fer un biòpic de Kayonchi?
Mira, xicota, jo no sé a qui ha vingut això de sirena, però tu ets una meuca.
Mira, ja ha parlat la Llusa. Ai, Benjamí, no m'has contestat, no em vols fer una pel·lícula?
Jo
puc explicar moltes coses des de la meva vida i les explicaria des del meu
Cotxi, m'intimides. M'intimides una mica, si us plau.
Ai, perdó, em baixo la faldilla.
No, 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 sí, no, però no... Però,
fins... Vull dir que me l'havia pujat. No, va,
sí, 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 sí.
Però mira... me l'haixo del tot?
No, 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 del tot no, si us plau.
Si a tot intimida, imagina't a mi que la tinc al costat.
Sí, com ho porta, senyor?
Fatal, 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 fatal.
Mare de Déu. Bé, doncs sí, continuem. És una mica... A veure, no sé... On la classificaríem, aquesta pel·lícula? Perquè és un autobiòpic.
Un autobiòpic.
Però, en el fons, està molt dramatitzat i està una mica allunyat d'ell. És a dir que jo crec que la fantasia, com a la seva carrera, juga molt en aquesta pel·lícula. Segurament no tot el que hem vist és real.
Evidentment, no t'explicarà...
I com ho explica, jo crec que és un viatge molt, molt, molt poètic.
Jo suposo que fins que no surti una autobiografia d'ell, llavors aquí explicarà quines coses i que no va viure, que s'assemblaven, que no... Però sí que l'és jueu, això sí que és cert, i el que no sé és que... quins altres detalls de la seva vida estan reflexats aquí, però reflectits, però segurament hi ha molts.
I el que sí que ja ho va dir fa molts anys i ara ho ha reflexat és la conversa que tanca la pel·lícula és absolutament real, perquè ja l'havia comentat alguna vegada.
Wow.
Sí. Bueno, ho podem dir, no?
Sí, 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 sí.
John Ford,
el gran director que...
Quan ell coneix el gran director John Ford i té una conversa que dura 90 segons, em sembla que és surrealista.
I no el direm aquí, però li dona un consell,
sí.
Com és com superbàsic del cinema, de com s'ha de fer cinema.
I seguidament Steven Spielberg demostra que l'utilitza.
Sí, 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 sí. És molt interessant, però heu d'esperar al final per veure-ho.
Exacte, no farem...
És una pel·lícula de dues hores i mitja, però que es porta força bé.
Isabel, tu que... Ai, perdona.
Jo crec que... Ja sabeu que últimament me queixo molt del minutatge, que se'n fan llargues. Jo potser hagués reduït l'estona de l'institut, que potser és la que trobo més fluixa, entre cometes, perquè la pel·li em agrada molt, i hagués tingut més del final, que entenc que, bueno, que ja ha arribat on havia d'arribar i a partir d'aquí, com es diu, pues, el resto és història, ja ho sabem tots, mm-hmm. No? Però m'hagués agradat més de com els inicis al món del cinema.
Perquè ens agrada molt veure aquella època que no vam viure dels inicis del cinema o dels canvis a diferents èpoques i hi ha moltes pel·lícules d'això i agrada molt. No? Però ell volia explicar com arribar allà.
Sí.
Perquè la resta, com tu dius, entre cometes ja la coneixem.
I no és casual que la primera seqüència de la pel·lícula li expliquen com és una sala de cinema. És a dir, això és molt significatiu del que ve, no?
Sí, sí, sí,
del que a mi em va encantar. Jo la vaig trobar commovedora i em va agradar moltíssim. Sí. A mi em va agradar moltíssim. A més, és com... Bueno, és com explicar el que és el cinema, com... bueno, com descobrir-li, bueno, que és el que hi ha a la pel·li, és com descobrir a un nen el cinema, com aprendre del cinema, com... A mi em va encantar, a mi em va agradar molt.
Esteu veient que portem dues pel·lícules que són biopics, són una mena de biopics, i que centrada en un món artístic i que ens expliquen... Ens volen mostrar les tripes de com és aquest món.
Els budells.
Sí, els budells i les tripes, les dues coses. I sí, perquè expliquen molt. I llavors està molt bé, perquè són com molt instructives, però a part hi ha moltes històries al voltant i crec que és molt interessant també la família.
Manu, es refereix també a la pel·lícula que vam tractar la setmana passada, que era Tar, que parla del món de la música també. Jo penso que és una pel·lícula que ens parla sempre en un mateix codi. Està parlant de l'estima a si mateix, de l'estima als altres, de com estimem, de com estimem a la nostra família, de com estimem el cinema... O sigui, en base a com estimo el cinema, és una pel·lícula que tota l'estona parla d'això, d'estima. És una sensació que jo tinc. I que a mi em va deixar commogut tota la pel·lícula. Tota l'estona tot em semblava tan bonic, però és igual, el drama també, perquè en el drama entenia totes les posicions i totes em semblaven boniques i boniques de viure, fins i tot, de viure aquest drama, no? Jo, no sé, és que vaig sortir del cinema tan... No tan efecte amelí, però quasi, quasi.
I també combinat amb l'alegria d'aquests rodatges en mitjans irrisoris.
Sí.
Que, per cert, jo vaig tenir la sensació que eren autorreferències al pròleg d'Indiana Jones i l'última cruzada,
sí, senyor,
a Tiburón i a Salvar el soldat de Ryan.
Sí,
jo crec que aquí ja... Sí. Mira, jo he fet això, però venia d'aquí, no?
Sí. I jo us haig de dir una cosa, jo no ho vaig comentar quan vam veure la pel·lícula. Jo, de petit, a mon pare em va regalar un Ibertren. I aquest Ibertren, jo m'havia avorrit d'ell als 10 minuts o a l'hora i vaig començar a fer coses amb ell que estaven a la línia del que passa a la pel·lícula, que li regalen una màquina de tren i comença a fer coses amb això més relacionades amb el món del cinema. Llavors, quan comença la pel·lícula i va començar a passar tot això, vaig pensar, hòstia puta, ai, perdó per la paraula, que no és hora, però vaig pensar, és això, això és, me'n recorda molt a la meva vida. Només al començament, després no té res, absolutament res a veure, però em va tocar una mica al començament. Llavors jo suposo que ja, la pel·lícula em va entrar molt bé. Ja, encara que hagués estat lenta, jo crec que m'hauria agradat, jo penso.
I després estem també al que parlava abans de la família, tenim els seus pares són la Michelle Williams amb una mare que està dividida entre la família
i alguna cosa més
i que s'assembla molt en el fons als seus fills, per això s'entenen i per això de cop s'odien i aquesta relació tan bonica i tan dura. El pare, que està fet pel Paul Dano, que crec que és un dels grans oblidats també en els premis, crec que està superbé i fa un personatge que no és fàcil de fer, que està com mantenint tota l'estona el cos i la compostura, quan de fons hi ha moltes coses que s'estan passant però ell és el cap de família i ha d'estar aquí.
Un personatge que a través de l'amor arriba a la comprensió d'absolutament de tot.
Sí, del sí. Fill, de la dona...
Sí, sí. I fins i tot sense provar segons quines coses, no? És que per això parlava, no? Que se't sembla tan tova la pel·li, tan bonica.
I feia referència als dos intèrprets que donen vida als pares del protagonista. Jo he de dir que la Michelle Williams d'entrada em va entrar molt malament, és a dir, no, però no pel caràcter, ella no me la creia. I em va anar convencent i al final sí. Me vaig treure el barret. O sigui, sí. Va ser una evolució de...
A mi em passa també, eh? Jo dic, ui, això per què està nominat? Sí. Però ho vaig entendre, uh-huh. Ho vaig anar entenent, sí.
És un personatge que d'entrada no em va despertar cap empatia, al contrari, dic, uf. Però no sé si era ella o el personatge el que, però em va convèncer i al final m'ha trec el barret. O sigui, molt, molt bé.
El nen està molt bé, el nen que fa també del protagonista quan ha crescut una mica, no? Sota aquesta època d'institut, que té escenes molt interessants, sí que potser és la més llarga, però té moments molt interessants com la deconstrucció, la construcció i deconstrucció d'un heroi.
Uh-huh. Sí, és molt interessant.
No? Aquesta escena no la vull explicar, però és d'un personatge del típic, no? Guaperes i heroi d'institut, que de cop i volta es veu reflectit a un lloc amb la seva imatge i li crea com una catarsi. I aquest moment és molt interessant, també.
Sí.
I també, si parlant del repartiment, tenim a Jude Hirsch, el germà de... O sigui, el que era el tiet de la seva mare.
Sí. No, és un amic.
No. El tiet de la seva mare. Que apareix, que ve de visita...
Ai, collons, sí, meravellós,
que,
meravellós.
Que molt bé, però una nominació a l'Òscar per això ho trobo excessiu.
Ah, està nominat?
Està nominat a l'Òscar el millor secundari.
Ostres.
Hòstia, hauria d'analitzar-ho, però...
Un pèl massa.
A mi m'agrada molt.
Sí, no, sí,
molt
però...
Molt bé, però...
Ostres, si hagués de... no sé... de repartiment...
Veieu la pel·lícula i ens doneu la vostra opinió sobre això, eh?
On hi havia? Era el... A quins premis hi havia... secundari i de repartiment. Els Goya hi va haver-hi, potser?
No, els Goya no, eren els Feroz o els de... No, el Círculo d'Escriptors Cinematogràficos era?
Potser.
Eren espanyols, crec.
Sí, però no sé, hi havia uns que eren, hi havia tres categories. Uh-huh. O potser són els que donen els actors, el del
sindicat.
Sí, podria no ser. Recordo ara, sí. Vull dir que no és massa. Jo trobo que està molt bé, però comprendre un secundari té molt poc. Però bueno, algun exemple hem tingut, no? L'any passat...
En el seu moment la Viola Davis també va estar nominada per la Duda, per una aparició puntual, brutal,
de la mare,
però és una sola aparició. O Judi Dench va guanyar el de Shakespeare in Love per 8 minuts de metratge. És
sí.
Si els 8 minuts són bons, és que ja en el fons no...
L'any passat també teníem la mateixa Judi Dench per Belfast, que també va estar nominada per un paper superbreu.
Mm-hmm.
Que jo, sí que està molt bé, però...
M'hauria de plantejar, però a mi, a priori, l'escena em sembla... El moment aquest em sembla brutal. Em sembla que el personatge està meravellós.
Sí.
És el que... No ho vaig veure pensant... Està nominat, eh? No, però ara que ho penso, dic, no sé, ho hauria d'analitzar, però...
És un d'aquests premis que dius... Aquest senyor, que és un clàssic de secundària i tal, i mai ha tingut un premi. És com, d'allò que parlaven d'un premi injust potser al final d'una carrera.
Els que toquen, no?
Els que toquen, no?
Bueno, i ja que parlem d'Oscars, aprofitem per dir que té 7 nominacions: pel·lícula, direcció, actriu protagonista, actor secundari, guió original, banda sonora i direcció artística.
El Talp.
Una setmana més, dues setmanes seguides, que la Neus s'envalentona i ens envia la seva crítica, en aquest cas, de The Fablesman. The Fablemans.
Hola, què tal? Soc la Neus. Acabo d'arribar del cinema, d'anar a veure Els Fablemans, una pel·lícula dirigida per Steven Spielberg que m'ha agradat força. M'ha semblat una pel·lícula plena de sensibilitat i de tendresa. M'han agradat molt totes les interpretacions de tots els personatges. No podria destriar un per damunt de l'altre. I si em preguntéssiu de què parla aquesta pel·lícula, crec que parla de l'amor. Sí, crec que el tema principal és l'amor. I m'agradaria que algú altre donés la seva opinió, perquè és el que jo he vist. Així que aneu al cinema a veure aquesta pel·li o qualsevol altra. Gaudiu molt del cinema. Adeu.
Jo estic d'acord amb tu, Neus. Jo estic d'acord amb tu. Jo penso que la paràbola és aquesta, és amor. L'amor defineix la pel·lícula. I m'encanta, sí. M'encanta.
I ho hem parlat, no? L'amor del pare cap a la família, que ho té tot, de la mare cap a la família, cap al fill, el fill, el seu somni, però també l'amor cap a la mare i cap al seu pare.
L'amor pel cinema, l'amor per la música, per al piano, l'amor per una parella adolescent, l'amor enfocat en una data de caducitat de forma inversa. És que estan totes les formes d'amor.
I també tenim un personatge amb un amor malaltís per la religió.
És veritat. També,
i després tenim que surt un gat que és molt lleig, i és una gata i és amorfa.
Això ja... olora, eh? Deu ser la gata.
Deu ser la gata. Molt, ser la gata. Sí.
El Talp, en directe. Ei, estimats oients de cinema per micres, sóc la Isabel des de la ràdio. Avui parlem de The Fablemans, un encantador viatge per la memòria de Spielberg, una commovedora mescla de ficció i elements biogràfics amb una gran solidesa a mig camí entre un relat vivencial i la fantasia. És una pel·lícula exquisita que fa algunes clocades d'ulls a altres films també molt especials. Amb una Michelle Williams superbia en el seu paper, fent de la mare de Sammy, digna rival amb la resta de nominades als Oscar. Un guió, fotografia i vestuari i, com no, una direcció de premi que s'han d'anar a veure. Fins a la propera, amics. Apa-deu!
Apa-deu! Com m'encanta a mi aquesta Isabel, si us plau.
I has fet referència que tampoc no l'hem fet perquè, clar, és una pel·lícula Spielberg i donem per suposat, però la factura tècnica és increïble.
Sí. Sí.
Fotografia, muntatge, direcció artística, vestuari, banda sonora, ja ho sabem perquè té el mestre Williams, el seu col·laborador habitual, però... No ho hem dit perquè ja ho donem per fet, però cada pel·lícula és una obra molt potent a nivell visual.
És una de les que ens quedaven per veure de les grans als Oscars i és una gran competidora.
Sí, sí, és
jo brutal. Crec que rascarà més d'un.
Doncs jo et diré que crec que és la gran derrotada i se n'anirà de zero.
Tu creus?
Jo crec que sí.
Jo crec que potser s'emporta alguna cosa tècnica i ja veurem si no s'emporta direcció.
I saber què penses?
Jo penso com el Xavi, que el no haver triomfat com aquell que diu els BAFTA, jo esperava que sortís els BAFTA i que llavors li donés
una empenta.
Hem de pensar que els BAFTA
però...
tiren molt cap a casa també,
Sí, vale, són els premis del cinema britànic.
Però
sí.
Jo esperava que sortís els BAFTA i si sortia el BAFTA, pues ja està, pues ja ho teníem, no? Però al no sortir als BAFTA penso com el Xavi, que es quedarà allí com però, més enrere.
Hem de pensar també, perdona, Xavi, que a tota la corrua aquesta de premis de... està una de les... no la primera, però ha estat portant-se força premis també.
El que passa és que la carrera que està fent de Fablemans és curiosa. Venia com a gran favorita, el rival a batre, i s'esperava que fos la més nominada. Els Globus d'Or va guanyar pel·lícula dramàtica i direcció, Després les nominacions ja no van ser tantes com s'esperava i s'ha anat desinflant totalment. I jo crec que és difícil remuntar, eh? Jo per això la veia en blanc. O potser algun li caurà, però jo apostaria que es quedarà en blanc.
I a veure què passa amb una pel·lícula que ja vam veure que van fer, que és en la...
Sin novedad en el frente.
Sin novedad en el frente, que ha arrasat els BAFTA, crec que d'una manera inesperada. I això li dona molts punts cap als Oscars.
El que està clar és que l'Oscar a millor pel·lícula parla en anglesa no li treu ningú.
Sí, sí, sí.
Ara és quan no el guanya, no? Però a priori no li treu ningú.
Que ha estat una putada, diguem-ho així, per Argentina 1985, perquè s'ha vist amb una competència però, molt
això,
gran.
Això és el de sempre.
Sí, 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 sí. Però crec que és una pel·lícula que no només està nominada a millor pel·lícula estrangera, sinó que té també moltes nominacions a d'altres, i això també li dona molta més força en la pel·lícula estrangera.
Sí, però recordem el cas del Fauno, que en va guanyar 3 tècnics i no va guanyar el de... Sí. O sigui, és a dir, que no se sap mai, eh? Hi ha sorpreses.
Escollits per a la glòria.
I dins d'aquesta secció és quan donem els nostres premis als micros i a tot allò que ens ha agradat i els cromis al que ens ha desagradat. A veure què passa aquesta setmana, que la setmana passada vam fer
el ple, sí.
Ple al 4, però... Veurem. Isabel?
Micro a la millor actriu protagonista per Michelle Williams.
Aquest és un dels premis que estava cantats.
Jo segueixo en la línia de la setmana passada i torno a coincidir. Premi a la micro a la millor actriu protagonista per Michelle Williams.
Jo no crec que no se'l meregui, perquè jo crec que se'l mereix, però jo em desmarco de vosaltres. Micro a la millor direcció, Steven Spielberg.
Jo tampoc, com diu el Benjamin, no crec que s'ho merengui, però...
Perquè ella menja molt de merengue, és que no ho enteneu.
Clar, clar, clar.
Llavors ella s'ho merengui.
Sí, 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 sí. S'ha de menjar.
És
sí.
Obvi.
A veure però... com s'ho manegui.
Però estic amb el Benjamin en donar el micro la millor direcció a l'Steven Spielberg, o sigui que aquesta vegada tenim empat a dos.
Mira, hem passat de ple a un empat.
Sí, sí, sí.
I a la setmana vinent, 4 diferents.
3 anuncis als afores.
Els nostres títols alternatius, ja sabeu, títols de pel·lícules que pel que conté el text del títol o per allò de què va la pel·lícula de la que parlem, es podria afegir aquest títol com a títol de la pel·lícula de la que estem parlant avui, The Fabelmans. I qui ha escollit la nostra estimadíssima Isabel?
Jo he escollit Cinema Paradiso. M'ha vingut aquesta tan entranyable, el cinema, els fotogrames, allí... Ai, Cinema Paradiso, i no explico més perquè no puc explicar coses, però... perquè si no faré spoiler, però...
No, però és el descobriment d'un nen del cinema.
Sí.
La veritat és que el paral·lelisme està
Cinema
molt
Paradiso.
Xulat. Cinema Paradiso, una pel·lícula que li tenim molt de carinyo perquè ens ha inspirat en el títol del nostre programa, Cinema per a micros.
Efectivament.
Bé, no cal dir qui va ser.
De qui va
ser
la idea?
Va ser meva. Bé, ja que estic parlant aquí amb tot el meu ego, diré que el meu títol, que he escollit en aquest cop, està més basat en el títol que no, de què va la pel·lícula, que és La història més gran jamás contada, que és una pel·lícula, si no recordo malament, del Cecil B. DeMille, que ens parla de la vida de Jesucrist, però que és una gran pel·lícula, no? Que, i aquí també es parla aquesta pel·lícula de El millor espectáculo del mundo, que és una peli, la primera peli que va veure el protagonista, d'on surt en Badalit, i crec que aquesta hauria estat una de les aquestes grans pel·lícules que podia haver anat a veure també en aquella època.
Jo me'n vaig a tot el contrari, Manu, de La història més gran jamás contada a Històries mínimes, i em centro en aquestes altres històries que estan per sota de gran història del gran director, no?, de cinema. Mil històries petitones que conformen una molt bella història.
Sí, sí, la setmana passada comentàveu que Tara era una pel·lícula amb capes, aquesta també, déu-n'hi-do. Eh?
Sí, sí,
sí, sí, sí.
I... Jo em quedo amb... Mira, per segona setmana consecutiva em quedo amb una pel·lícula espanyola, una de... Una no, aquesta era dramàtica, de David Serrano, del 2007, Dies de cine.
Perill imminent.
Josep Maria, on estarà el Josep Maria? Avui, parlant de The Fabelmans, he enviat al Josep Maria, li vaig dir que se n'anés a Amèrica i busqués un poblat d'aquests on només viuen jueus, saps? Com es diu això? És que li vaig dir, jo, ell em va entendre, però no sabia escollir les paraules.
A mi em surten Hamish, però els Hamish...
Però els Hamish no són jueus.
No? Doncs jo el vaig enviar allà. No sé què haurà fet. El vaig enviar a dins de... Li vaig dir,
Hamish em fa por.
Mira, veus com jo trinc els acudits? Com me'n tornis a ignorar quan faci un acudit d'aquests, la tindrem liada a mano. Dormiràs en el sofà.
Hem de destriar de bons i de teus.
I los golpes siguen cayendo.
Bé, doncs sí, el vaig enviar amb una comunitat Hamish. Jo no l'he enviat a cap concreta. Vete a Nova York amb la targeta del, la targeta del, del Xavi i pagat el viatge.
Claro, i... claro, así, así, así yo también.
I buscant la vida. No sé on estarà. Connectem, a veure què passa.
A veure, som-hi.
Josep Maria?
Hola.
Hola, sentim els cotxes passar.
Hola, Isabeleta.
Hola, Josep Maria.
Com estàs?
Molt bé, i tu per on pares?
Doncs mira, aquí... Bé, he d'explicar una... Vale, dic on soc?
Clar, amb el Sam, ja m'imaginem, no?
A Villarejo de Salvanés, a la província de Madrid.
Què dius? Què fas allà?
Aviam, tu em vas dir, sí, que busqués no sé què dels jueus a Mèrida. I a Mèrida no vaig trobar res de jueus. I jo vaig pensar, aviam, quan em va dir de Sevilla que agafés amb la targeta del Javi, clar, com que no era la seva, i anés en primera classe, que jo volia anar a normal, i em va dir, doncs d'això t'has de veure el tràiler de Ivan Madelman. I llavors he vingut aquí a la fàbrica dels Madelman d'aquí a Villarejo de Salvanés, però sembla que fa 4 anys que la van enderrocar. No, Villarejo de Salvanés, la fàbrica.
Per sort, per sort.
Però encara queda gent que em pot parlar dels Madelman.
Bé, això té dues notícies, una dolenta i és que no sabrem res sobre els Amish. La bona és que Xavi t'ha sortit més econòmic. Si, bueno, si està a Mèrida fet... i no a Amèrica, t'ha sortit més econòmic.
Ja, però de fet... bé, és que clar, ara estan molt, molt buscats els Madelman. I costen una pasta.
I quants t'has agafat?
M'he fet una col·lecció. Oh! Jo vaig buscar a internet i soc la persona que més mal es manté d'Espanya.
Josep Maria, t'he de dir que te trobo a faltar, però la meva targeta més.
No que la teva seva targeta et trobi a faltar, sinó que trobo jo, a faltar la seva targeta.
Xavi, està canviant la meva impressió, no tant de tu, però... Isabeleta... Hola.
Hola.
T'agradaria jugar als meus Madelmans?
Ai, Josep Maria.
Bé, bueno, mentre tu penses, jo vaig buscant algú aquí que em parli de la pel·li aquesta, dels Madelman, i ja després us explico el que ha aconseguit, que serà molt o no res.
D'acord, Josep Maria, connectem amb tu d'aquí una estoneta, a veure si s'ha aconseguit alguna cosa o no res. Mentrestant, nosaltres farem un monogràfic. Escolta, Isabeleta.
Què, Isabeleta?
M'ho estigui...
Ai.
S'està enamorant? T'està tirant los tejos?
Els Madelman.
T'està tirant els Madelman. Els Madelman. A partir d'ara, l'expressió en català és m'està llançant els Madelman. A partir d'ara serà aquesta l'expressió.
Bé, recordem que vam passar... de la xalxitxa del Xavi de la setmana passada als Madelmans, tirar, llençar-li els Madelmans a la Isabel.
Molt bé, doncs bueno, avui està una mica cantant, no? Parlant d'una pel·li de Steven Spielberg, tenim allà un bon monogràfic parlar de tota la història de Steven Spielberg com a director.
Un monogràfic que una setmana més tenim allà treballant a fuetades al Xavi, que ens ha fet aquest monogràfic del que ara parlarem tots, però que...
Fes la presentació, que hi ha una cosa molt bonica per dir que crec que l'has de dir tu, perquè l'has escrit tu sobre la quantitat de pel·lícules.
Suposo que sabeu a què em refereixo, o no?
Sí, perfectament, sí.
Estem parlant de Steven Spielberg, director, productor, cineasta, guionista, conegut com el rei Midas de Hollywood, perquè tot el que toca és or, tot és... Bueno, ja ha tingut algun fracàs de taquilla, però molt pocs, i que té una filmografia de 33... més una pel·lícula, i aquest més una ho deixem fins al final. un interrogant.
Doncs comencem a repassar quina és la seva òpera prima. La primera pel·lícula de Steven Spielberg, tothom coneix Steven Spielberg. Oh, Tauró, Tauró, i E.T., ha, 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 ha. Però parlem, quina és?
Era El Diablo sobre ruedas, un thriller de l'any 74, pot ser?
71. Molt bé,
puret meu. Que si no recordo malament, està basat en una història de Stephen King?
No ho sé.
No sé per què m'ha vingut ara al cap que vostè estava basat en...
I si no recordo malament, que ara parlo de memòria, crec que Sylvester Stallone té un petit paper? Pot ser que tingui una aparició?
Sí.
Sí?
Jo el Sylvester Stallone la recordo com a petita aparició en una pel·lícula del Jack Lemmon, que és una que li roben a casa i ell fa un paper d'una persona que es creu amb ell, amb el Jack Lemmon pel carrer, i el Jack Lemmon li fot una pallissa perquè es pensa que li ha robat la cartera i és mentida. És xaparrito, pequeñito, després clar, el veiem a Rocky i aquestes coses.
Hi ha un altre petit paper de Stallone que recordo, és a Bananas, de Woody Allen, que fa de mató en el metro, a Woody Allen. L'intimiden dos matons i un dels dos és Sylvester Stallone.
Sylvester Stallone. Mm-hmm.
Perdó, un apunt. La història, el relat en el que està basat el Diablo sobre ruedas és Duel, que no és de
Stephen King.
No de Stephen King, sinó de Richard Matheson, que és un altre gran escriptor de misteri i de terror, que, per exemple, va escriure obres com Soy Leyenda o el guions de l'Hombre Menguante, perquè també va ser guionista, de fet és el guionista de la pel·lícula basat en el seu propi relat.
De l'Hombre Menguante.
No, El Diablo sobre ruedas.
El Diablo sobre ruedas.
El guionista va ser Richard Matheson.
Ah, que bo, que bo.
I un Kit Kat, ara que heu mencionat Soy Leyenda, recordeu que va tenir una adaptació cinematogràfica amb Will Smith?
Sí.
S'ha anunciat seqüela en què tornarà Will Smith i l'acompanyarà Michael B. Jordan.
Oh, a veure, la seqüela de Soy Leyenda era molt interessant, molt interessant.
Pensava que l'anava acompanyar...
l'original, però bueno.
Pensava que l'anava acompanyar Chris Rock.
És que...
Ah, no, però això seria per fer Rocky.
A veure, el Xavi ens ha organitzat un monogràfic que no va de manera cronològica, sinó va per seccions. I comencem parlant de la comèdia.
I després anem d'entreteniment o familiar.
Sí, perquè la filmografia de Spielberg normalment sempre és una de cal i una d'arena en el bon sentit. O sigui, té grans pel·lícules de cinema familiar, d'entreteniment, i després, quan es posa més seriós, té drames duríssims. Hem recollit unes quantes comèdies. Comencem per Loca Evasión, de l'any 1974, protagonitzada per Goldie Hawn i William Alberton, i que va guanyar el premi al millor guió al Festival de Cannes.
Després tenim una pel·lícula que a mi em va agradar moltíssim, que és 1941, una pel·lícula del 79, que és una comèdia bèl·lica que se situa just abans de l'atac de Pearl Harbor. Tres nominacions als Oscars i els tres van ser tècnics.
No la recordo jo.
Oh, és brillant, és una pel·lícula brillant, que a més té una escena, perquè ja el Steven Spielberg està ficat en l'espectacularitat, té una escena amb una nòria que es desenganxa i comença a rodar per la ciutat. És divertidíssima. Aquesta pel·lícula, jo me'n recordo que vam fer un experiment als anys 90-80, diria que als 80, que vam fer com connexió amb canals americans. I amb aquest canal americà van posar aquesta pel·lícula en anglès. Llavors, aleshores, la versió original no tenim ni idea, jo era molt jove. I vaig veure aquesta pel·lícula en anglès i em va encantar sense entendre pràcticament res, em va semblar una pel·lícula xulíssima. I clar, la vaig veure amb el temps després i la vaig entendre millor, em va encantar.
Que sortia de Aykroyd, pot ser?
Sí, senyor, de Aykroyd, molt bé. Què més tenim?
Atrápame si puedes, a l'any 2002, basada en una història real que narra la persecució d'un estafador, que és Leonardo DiCaprio, per part d'un agent de l'FBI, que és Tom Hanks, i que té dos nominacions.
Però no es van portar res. No. Aquesta... I què més tenim, Manu?
Doncs precisament també amb el Tom Hanks, a 2004, La Terminal, que és una adaptació d'una història d'un personatge real, que és un... No recordo no sé si era palestí el personatge, però venia d'un país en el que no hi havia manera de que aquest personatge pogués entrar com a refugiat. Uh-huh. Estava com una mena de limbo judicial i llavors es va passar 15 anys vivint a l'aeroport Charles de Gaulle de París, tot i que el film l'acció transcorre als Estats Units. Sí, el... Aquestes, la veritat és que està molt bé, és molt interessant, perquè és només un espai, sí. I com es desenvolupen les relacions amb la gent que treballa allà, la gent que passa, gent que passa molt sovint perquè fa el mateix trajecte, està molt interessant.
I s'ha de reconèixer que està molt ben equilibrat, perquè clar, la situació és molt dramàtica, però hi sap posar els punts de comèdia perquè sí. L'equilibri sigui bo, molt bo.
I ara entrem en una secció que segurament tothom coneix més, perquè és una de les més conegudes de l'Steven Spielberg, que és la de ciència-ficcions, una de les més conegudes. El 77, Encuentros en la tercera fase. Arribada alienígena en un petit poble d'Indiana, protagonitzada per Richard Dreyfuss, i compta amb la presència del cineasta francès François Truffaut. 8 nominacions als Oscar, guanyada el de fotografia, i primera nominació de l'Spielberg a millor direcció.
Jo crec que aquí ja va donar les seves primeres passes dins el que seria convertir-se en, com diria Richard Matheson, soy leyenda. Sí. No? Aquí va demostrar que sabia fer cinema a lo grande. Van ser aquestes primeres pel·lícules d'alienígenes que dius, uala, no, estan aquí, no?
Jo crec que la pel·lícula està una mica sobrevalorada. Jo és la sensació que tinc. A mi em va agradar, però té tota una trama que es resol massa d'hora i té un final massa allargat. Molt allargat que no, sota el meu punt de vista. Però bueno, estem parlant del 77, estem parlant d'una època també en la qual s'està redescobrint la forma d'explicar la ciència-ficció, passant dels estudis interiors a exteriors i al realisme, com va passar amb Alien, per exemple, no? I això seria de reconèixer la pel·lícula.
Perquè Alien, la primera, és del 79?
Ara no recordo, però és d'aquesta època.
Sí, d'aquesta època.
Entre el 79 i el 2020. Està...
Jo crec que és una de les primeres pel·lícules que recordo d'això d'intentar parlar amb els alienígenes, no? Que després... Després podem tenir d'altres pel·lícules, no sé si hi ha Contact, hi ha algun moment en què es fa això, però tenim una més recent que és...
La Llegada.
La Llegada.
La Llegada, interessant també.
Que... I que a la llegada em va recordar molt al Encuentros de tercera fase, aquest moment d'intentar parlar amb els que venen de fora. I si parlem d'un clàssic, anem al mega clàssic, que durant molts anys, fins que va fer altres pel·lícules, va ser com la gran pel·lícula de Spielberg, i que s'ha convertit en també Amblin, aquesta productora, la figura ve d'allà, de E.T., una de les pel·lis dels 80 i de tot el segle XX.
Jo crec que va marcar la generació dels 80, sí. Que la vam veure, sí, en el seu moment, sí. Però és que generacions després, quan els nens, perquè la veuen molt els nens, marca, la veguis... A...
Jo me'n recordo de tenir, no sé, tindria 8 anys, no sé, plorar al cinema, me'n va portar el meu tiet a la meva germana, vam anar tots tres, i vaig plorar amb aquella pel·lícula, lo más grande.
I recordar una molt, 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 molt jove, Drew Barrymore, com la germana del protagonista.
Sí, senyor. I què més tenim? El 2001.
Intel·ligència artificial, una adaptació de la novel·la de Brian Aldiss, protagonitzada per un robot amb cos de nen, que va tenir 2 nominacions,
aquest,
també.
Aquest nen era Haley Joel Osment, que l'havíem conegut a...
El sexto sentido.
Sí.
Tinc una pregunta sobre aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula, vull recordar, no té 2 directors?
No.
No, només té un director. O no és una pel·lícula que hi havia un projecte que l'havia de fer un director?
L'havia de fer Stanley Kubrick,
això,
però finalment
és.
No la va fer i la va cedir Steven Spielberg.
I què penseu? Perquè aquí, a mi aquesta pel·lícula em va avorrir. Soberanament, em va semblar que era llarga com un dia sin pan.
A mi em va fallar al final, no faré spoilers tot i que sigui antiga, jo l'hagués acabat d'una altra manera, i sí que se'm va fer llarga, relativament avorrida, però em va encantar el tram del mercat de la carn. Aquells androides venuts com a ferralla,
sí,
com a, sí. Aquell tros, és molt fosc, però em va agradar molt.
Sí,
és però... una mica un Pinocho,
sí,
actualitzat.
Exacte, sí.
Sí, sí, sí. Sí, no és, és una de les seves pel·lícules, potser... pel tema i tal, una mica arriscada, perquè era com molt modern en aquest sentit, i que no va... Crec que a taquilla no va arrasar com d'altres vegades, ni molt més.
I arribem a una que té una cosa molt interessant, és Minority Report, trasllat de la novel·la del mestre del gènere Philip K. Dick, el seu primer treball amb Tom Cruise. Al futur es poden preveure els crims i detenir els delinqüents abans de cometre'ls. Va tenir una nominació. Aquesta pel·lícula per què és interessant? Perquè ens mostra un futur que va ser molt criticat. Aquest futur que amb les mans movem les pantalles. I pocs anys després apareixen els smartphones aquí i a partir d'aquí estem movent les tablets i amb el peu ens posem davant de la tele i canviem el canal.
O els videojocs, també amb
realitat mans. Virtual i demés. Va ser com futurista la pel·lícula, va preveure el futur de la mateixa manera que passa la pel·lícula. No?
I com a anècdota, Steven Spielberg li va oferir el paper de Colin Farrell a Javier Bardem. Javier Bardem el va refusar i li va dir a la cara directament, jo vull treballar amb l'Spielberg de la llista de Schindler, no amb el de Jurassic Park. I va refusar el personatge.
Això li va dir quins ous.
Què cojones?
I no l'ha tornat a cridar, clar.
Clar.
No,
evidentment.
Fill meu. Ai.
Que fort. Bé, doncs, arribem a la guerra... de Minority Report diré que la pel·lícula, de totes maneres, té algunes coses exagerades. Me recordo que hi ha un personatge que li ha de fer una operació i a primer apareix estornudant i que li cauen els mocs. O sigui, un extrem que dius, és necessari? Tampoc no... Steven Spielberg, por favor, no te pases de vueltas, no? Però, bueno, que la pel·lícula a mi jo l'he vist diverses vegades perquè m'agrada molt. La Guerra de los Mundos, de 2005.
Sí. Una altra adaptació d'un clàssic... com és aquesta novel·la del H.G. Wells que és el segon treball del Tom Cruise amb el director. Tres nominacions i tornem a tenir una regressió d'extraterrestres.
Sí. A mi m'agrada molt, però perquè m'agrada molt la ciència-ficció, i però haig de reconèixer que és una pel·lícula fluixa, que està de guió està fluixeta i sota el meu punt de vista,
I el 2018 tenim Ready Player One, adaptació de la novel·la homònima d'Ernest Cline, amb una nominació.
El llibre és meravellós. La pel·lícula era molt difícil perquè en el llibre es fica en pel·lícules que s'han de recrear i quan estàs treballant amb una productora tens uns drets d'imatge, uns drets que respectar i has de fer uns canvis al guió espectaculars que li van resultar bé. I la pel·lícula a mi em va semblar... molt bona.
Jo recordo unes recreacions espectaculars, per exemple, de
Del Resplandor,
que dius, uala, que ben fet.
De l'overlook de la pel·lícula de Kubrick.
Sí. És que és una dosi de nostàlgia constant, total. Perquè tots els elements els reconeixes o són familiars, si més no.
Bé, avancem una mica i anem a les aventures. Aquí tenim Hook, per exemple, que és una versió del Peter Pan.
Una continuació, de fet, del conte de Peter Pan.
Sí, perquè
seria una segona part.
La versió de més adult, que és el personatge està interpretat pel Robin Williams, i tenim el Hoffman, Dustin Hoffman, fent del Capità Garfio i la Julia Roberts fent de Campaneta.
Cinc nominacions,
molt bé.
I després continuem el 2016 amb Mi Amigo el Gigante, una adaptació del conte homònim de l'autor Roald Dahl, que és el segon treball consecutiu del director amb Mark Rylance. Després del Puente de los Espías.
Aquesta era d'animació?
Era un híbrid. Ah. O sigui, no era d'animació pura i dura, però sí que el Mark Rylance, que donava vida a un gegant, era tot digital.
Vale.
I era un...
Vinga, que tenim poc temps. Anem a les sagues, que si no saltarem el millor. Tauró, del 75. Adaptació de la novel·la de Peter Beardsley. 4 nominacions, 3 premis de muntatge, banda sonora i so. I un fotimer de seqüeles. Tiburón 2, Tiburón la venganza, Tiburón 3D. Eren aquestes les seqüeles que
Les seqüeles de Spielberg ja no hi estava.
Ja no hi era.
I otra de les grans sagues, Isabel?
Indiana Jones, un dels personatges més carismàtics de la història. L'arqueòleg del títol interpretat per Harrison Ford té 4 entregues. La cinquena aquest estiu, però sense Spielberg.
Spielberg ja es queda al marge de la
direcció. Qui dirigeix aquesta?
James Mangold.
Ah, James Mangold.
Pues aquest m'agrada perquè té molt bona Mangold per dirigir.
Ja.
La primera va ser En busca de l'arca perdida, amb 5 nominacions i 5 premis.
8 nominacions i 5
premis. Nominacions, perdó, i 5 premis. Va tornar a estar nominat a l'Spielberg a millor direcció. Això va ser el 81. El 84, Indiana Jones en el Templo Maldito, amb 2 nominacions i premi als efectes visuals. El 89, Indiana Jones i l'última cruzada, amb 3 nominacions, que aquella, si no recordo malament, era aquella que comença el de jove amb el River Phoenix, va ser una de les seves últimes pel·lícules.
És l'escena que creiem que en Fablemans està fent un homenatge.
Amb els Boy Scouts.
I el 2018, Indiana Jones i el Reino de la Calavera de Cristal.
Que sí, que va existir.
Que va ser... sí. Jo, aquí tenim diferències d'opinions, perquè a mi, jo recordo que m'agrada moltíssim i al Xavi li treu de polleguera aquesta pel·li.
I és que el toca alienígena.
Sí, sí, això hem parlat diverses vegades.
I de fet, tant Harrison Ford com Steven Spielberg han confirmat que ells no, tampoc ho veien, però clar, el guió era de George Lucas. A George Lucas no li poden dir que no després yeah. de tot el que han fet junts, no? Però que ells tampoc estaven convençuts de...
d'aquest final.
D'aquest final, d'aquest toc alienígena, i finalment, doncs, com a mínim la taquilla els hi va donar la raó.
Ah, vale.
I ve una altra saga en la que es confirma la gran capacitat d'adaptació de novel·les que ha estat el Spielberg, que és Jurassic Park, que després va tenir la seva continuació en una trilogia, de hecho, del món Jurassic World. La primera va ser Jurassic Park, del 93.
Sí.
Què podem dir aquesta pel·lícula?
Sí, Jurassic Park és una pel·lícula inspirada en un llibre del Michael Crichton que és, per moments s'allunya força del llibre per ficar-se més en l'aventura, i la pel·lícula per mi és una aventureta. A més, té una de fallos de rècord espectacular. És una pel·lícula que s'estudia a les escoles de cinema com lo que no has de fer en cine. I paral·lelament, o al voltant d'aquesta època, s'estava fent La Lista de Schindler, una pel·lícula meravellosa però que també té molts fallos de rècord.
I ara que dius això dels fallos de rècord, jo quan donava classes posava com a exemple als alumnes, no sé per què, amb aquella trilogia els vaig trobar, els errors de rècord feia servir En busca de l'arca perdida, El temple maldito i L'última cruzada, perquè n'hi ha molts.
N'hi ha molts, també.
Posava el cartell abans, perquè els alumnes joves molts els havien vist. No vol dir que la pel·li sigui dolenta, però pam, pam i pam.
I hem de dir que la segona que va fer, El mundo perdido, de la segona continuació, també es va inspirar en el llibre. Michael Crichton va escriure una segona part en la qual corregia errors de la pel·lícula. Hi havia coses com lo de la visió de los tiranosaurus res que només et deuen set mous, i a més que el llibre, el segon llibre ho desmentia, i ell va fer una pel·lícula que el va destripar i va, bueno, la vaca, per mi és una pel·lícula força dolenta. O té dos parts, la part de la selva bona, la part de la ciutat dolenta, per dir-ho d'alguna manera.
Us vaig a fer una proposta. Com que se'ns tira el temps a sobre i Spielberg dona molt de joc, què us sembla si parem aquí, ara que hem repassat la seva vessant més d'entreteniment i familiar, i deixem la part més seriosa per un altre programa? Què us sembla?
Ens sembla meravellós. Continuarem parlant de Steven Spielberg, connectant ràpidament amb el Josep Maria, que se'ns acaba el temps. Josep Maria, estàs por ahí?
Sí.
Ràpid, ràpid.
Sí, sí, sí.
Has pogut fer una entrevista?
Doncs la veritat és que m'he quedat aquí jugant amb esmal al mar.
D'acord. Mira, però... em sembla meravellós, Josep Maria, però és que no tenim temps.
No, només ho dius una cosa. És que he trobat un per internet que costa més o menys el que et queda a la targe. Llavors, bueno, ja que estem, no? Juguem. Oi, Xavi?
Amb aquella és molt bé, Josep Maria.
A mi també, però ara Isabeleta...
A mi m'acabes molt bé.
Voldràs jugar amb les meves mans?
Va, fem una partida.
Tots,
va,
fem
Josep una Maria, partida. Josep Maria, juga...
Que callis, que estic aquí parlant
que
la pala.
Escolta, sí. Que no es queda temps. Josep Maria, juga amb els Madelman a el que fan a la pel·lícula que parlarem la setmana vinent. Una boda explosiva. Una boda explosiva. Mira't el tràiler. Sí, vosaltres deixeu les vostres crítiques al 699-36-28-06. 699-36-28-06. Us veiem, us estimem. Us estimem perquè estimeu el cinema. Estimeu el cinema tant com us estimeu a nosaltres. Ens veiem. Adeu.
O com jo estimo la Isabeleta, que jugarà amb les meves mares. Isabeleta.
Mare de Déu.
Adeu, Xavi. Hola, Isabeleta.
Isabeleta? Hola? Isabeleta.